Al matí, amb Raquel García. L'entrevista.
I avui volem tancar aquest programa conversant amb el professor, filòsof i periodista Jordi Graupera. I és que Atenció presenta aquesta tarda el seu llibre La perplexitat, editat per Destino, a la llar del llibre. I nosaltres us volem donar tots els detalls abans d'aquesta presentació, que serà a les 7 de la tarda, acompanyat també pel sabadellenc, el Ricard Ostrell. Per això el que fem és saludar l'autor. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, amb moltes ganes de descobrir una mica d'on sorgeix la necessitat d'escriure aquest llibre. Suposo que d'intentar entendre, no?, que la vida, al final, és conflicte.
D'on surt la necessitat d'escriure en general, no?
Sí, també.
Aquesta pregunta jo crec que li han fet a moltíssima gent al llarg de la història i jo m'agrada compilar les respostes que donen a la gent que es dedica a escriure perquè és molt difícil de respondre. I en realitat no hi ha cap resposta satisfactòria. M'agrada la gent que diu escric per comprendre o escric per saber què penso. Crec que això és bastant veritat. O sigui, hi ha una sensació quan escrius un llibre o un article, o fins i tot un missatge o un tuit, tens la sensació que el que hi dius és el que penses, però fins que no ho has escrit no te n'havies adonat que era exactament allò en aquell ordre i d'aquella manera que ho pensaves. En el cas de La perplexitat, és un llibre que jo començo a escriure fa 3 anys o 4, he tingut 3 anys a fer-lo, i és un llibre que repassa els meus 10 anys a Nova York, però intentant entendre la cosa que jo vaig aprendre allà, i que té a veure amb això que dius, com es viu quan saps que el conflicte és inevitable.
I com es viu quan saps que el conflicte és inevitable?
Doncs mira, he escrit un llibre al respecte que te'l recomano molt.
De 400 pàgines.
398 pàgines. Que te'l recomano molt i que ho explica molt bé. Però, diguem-ne, jo estic parlant d'això aquests dies una mica perquè no vull que es malentengui. El que vull dir és que el conflicte a la vida, en general, és inevitable.
Sí.
Tots sempre tenim conflictes d'una manera o d'una altra. I de vegades ens obsedim a buscar una solució al conflicte que sigui satisfactòria per tothom, o que es desfaci un malentès. Jo sóc molt així, d'intentar fer mals entesos. I el que vaig aprendre en els anys que vaig viure allà, i que potser té a veure amb el meu procés de maduresa i no tant amb el que vaig viure, però el que vaig aprendre és que no passa res per acceptar que hi ha conflictes que no es poden resoldre en termes de malentès, sinó que hi són i hi seran. I, per tant, no cal que renuncis a les coses que vols per por al conflicte, no cal que desescalis el conflicte per por a que escali, no cal que facis veure que no creus en les coses que creus perquè els altres no s'enfadin. A l'inrevés, com que el conflicte és inevitable, la manera més honesta d'encarar-lo és anar de cara, intentar resoldre'n en els teus termes. I després la realitat ja et respondrà com t'hagi de respondre.
Totalment. De fet, tu expliques, comparteixes diferents situacions que has viscut amb la família, també amb la feina, amb les relacions, no? I sobretot amb molta presència d'aquests conflictes en l'àmbit polític, però també en el religiós.
Sí. Sí, perquè la política nord-americana costa molt d'entendre si no entens el fons religiós que hi ha en els discursos, en les maneres de fer, en els grups humans. I quan vaig arribar allà, és una de les primeres coses que em vaig trobar, perquè jo vivia a Harlem, just al damunt d'una església baptista de gospel, d'aquestes de gospel.
Sí, sí, sí.
I aleshores, jo, quan tu hi vas de turista una vegada, és molt impressionant, però quan ho veus cada setmana, et fas una sèrie de preguntes de què hi ha darrere aquesta religiositat tan expansiva.
Sembla que perd autenticitat, no?, i que tu ho expliques també molt bé.
Exacte, perquè clar, com és una religiositat en la que cada diumenge de l'any hi ha 400 turistes mirant-te? No? Quan hi ha de veritat i quan hi ha d'espectacle de PortAventura en això? I això també t'obliga a preguntar-te de tu mateix. Quan hi ha en el que tu fas de genuí i quan hi ha d'espectacle de PortAventura? Quan hi ha d'ensenyar al món coses de tu? No? I aleshores, aquest és un fil que explica la religiositat, però un altre és que les diferents revolucions religioses... Els Estats Units és un dels països on hi ha més religions del món, on hi ha més denominacions o més variants de les religions del món, en part perquè està fundat sobre la llibertat religiosa, perquè la gent que hi va anar a viure fugia de la persecució religiosa i, per tant, per ells és sagrat, si puc fer servir la metàfora religiosa, és sagrat, diguem-ne, el pluralisme religiós. I aleshores això és molt particular, perquè genera una manera molt, molt concreta de viure aquesta religiositat, i per això hi és. I a més, jo vinc d'una família, vinc d'una educació religiosa, de fe, no?, catòlica, cristiana, i això, per tant, també forma part de la meva lluita personal, de la meva manera d'entendre el món, de la meva manera d'estudiar filosofia, o de la meva manera d'escriure, o de veure el món. I, per tant, quan aterres als Estats Units i et trobes un món tan religiositzat, a diferència del nostre, això també t'obliga a mirar-te al mirall i a dir quina és la naturalesa de la meva fe.
Clar, perquè és molt present, aquest fet en tot el llibre, aquesta també recerca de respostes i fins i tot, no?, de les mentides i de les veritats i les falsetats que ens acompanyen des de petits.
Sí, és correcte. Jo crec que ho has emmarcat molt bé, no? O sigui, jo crec que la religiositat comparteix amb d'altres, diguem-ne, instruments culturals, la recerca de sentit. No? La nostra vida és una permanent recerca de sentit, i en aquesta recerca de sentit molt sovint ens trobem que ens enganyem a nosaltres mateixos, que ens diem coses per cada bé amb nosaltres mateixos, que els motius pels quals fem les coses no són tan purs com ens agradaria que fossin. I aleshores això hi és present en el llibre.
Sí.
No és que sigui un llibre religiós, perquè en realitat parlo de religió, crec que són en 4 capítols, però sí que explica per què la relació entre la política que busca donar esperança i la política que busca fer por, en realitat totes dues s'ancoren o s'arrelen en aquesta permanent recerca de sentit que són les nostres vides.
Que al final dona la sensació també, perquè evidentment també doncs, sorgeix, parles de la teva família, de la teva joventut, no? Que ets la suma també, no?, d'aquestes contradiccions. Ara no recordo molt bé com era la frase, però expliques que ets com el periodista, no?, en el món acadèmic, però en canvi doncs, en el periodisme ets com l'erudit, no? O també amb el tema de la religió, que no et sents com un creient, però que tampoc, no?, que també t'ha acompanyat doncs, aquesta recerca, no?, de l'espiritualitat també al llarg de la vida. Al final, sembla que som la suma, no?, també de tantes contradiccions i que això ens va generant la nostra identitat, com també expliques, no?, quan descrius també doncs, com Obama, no?, també doncs, aconsegueix ser doncs, el primer president negre dels Estats Units.
Sí, t'agraeixo molt aquesta lectura tan generosa que estàs fent del llibre, l'estàs explicant molt bé. Tens raó, o sigui, diguem-ne, en el món acadèmic jo sóc el periodista i en el món periodístic sóc una mica l'acadèmic o el pedant, si tu vols, tot i l'erudit amb gran generositat, però crec que jo dic el pedant. I aquesta forma part de la meva com doble identitat, no? I en termes de religió passa el mateix, que en el món més religiós, de gent que conec que és més religiosa, jo sóc l'agnòstic, no?, el Torrecollons, i en el món dels ateus jo sóc el creient i me'n reivindico, jo em defineixo com a persona creient, o sigui, no ho nego, diguem, perquè crec que si sóc sincer, sí, al final no puc negar que ho sóc. Però és veritat que, mira, hi ha una paraula que fem servir molt en política, que és la paraula carisma,
sí,
que la fem servir per dir aquest té molt de carisma, però sí, en realitat l'origen de la paraula és religiós i vol dir aquell do especial que Déu t'ha donat, aquell talent especial, no?, aquella missió vocacional. Jo crec que sempre, en els meus amics religiosos sempre els dic que el meu carisma és el dubte. El que a mi se'm dóna bé és dubtar. I aleshores, entre els religiosos sóc el dubitatiu escèptic, entre els ateus sóc el dubitatiu creient, diguem-ne, no? I això està molt ancorat, evidentment, amb la meva experiència. I quan miro, tu et citaves Obama, no?
Sí.
Quan miro Obama jo hi veig un mirall, no? Un mirall en el que i veig un home que neix en una família blanca, però és negre. És educat en una família blanca, però és negre. Per tant, és per fora és negre, però per dintre és blanc. I aleshores es construeix la seva identitat política a partir d'intentar reconciliar aquestes dues realitats de la seva vida. I per mi aquesta història d'Obama, que és una història que jo no he llegit enlloc i que l'he reconstruïda llegint les seves memòries, llegint moltes coses sobre ell, em serveix per... era el que jo volia saber d'ell, no? I com que no ho havia vist, doncs ja ho he escrit jo per entendre'ns, no? I és un intent de veure com es construeix una identitat que és alhora construïda, perquè és artificial en aquest sentit, però per l'altra és genuïna, perquè és una recerca que és autèntica, que ell de veritat necessita esdevenir qui és, si fa cap sentit aquesta frase.
Totalment. Nosaltres, doncs, recomanem, se'ns acaba el temps, ens passaríem hores, però emplacem els nostres oients a que vagin avui a omplir la llar del llibre a les 7 de la tarda per, doncs, a descobrir La perplexitat, aquest llibre d'en Jordi Graupera, que, a més, jo crec que ens fa dubtar, tu que ets l'expert, en aquest món en què a vegades donem massa, no?, per fet, doncs, a determinades qüestions, jo crec que necessitem, també, despertar l'esperit crític dels nostres oients. Jordi, una abraçada.
Moltíssimes gràcies per aquesta conversa.
Que vagi molt bé, un plaer.